Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Sant Cugat s'ha bolcat en l'ajuda al País Valencià pels efectes de la Dana en diferents iniciatives. L'Agrupació Defensa Forestal de Sant Cugat, l'ADF, amb 7 integrants, s'ha desplaçat fins a Picanya, un dels pobles més afectats, per ajudar en les tasques de neteja de soterranis i pàrquings. A banda, també han organitzat 8 furgonetes amb material i menjar per al poble de Sedavi. La Creu Roja també impulsa l'ajuda a aquestes localitats a través de diferents donacions econòmiques, a través de comptes bancaris. L'esport amb el Sanco, el Mirasol Baco i els Pericos de Sant Cugat també ha recollit material. Escoles com el Santa Isabel o l'Europa o Cal Temerari han estat alguns dels punts de recollida de material en diferents iniciatives. Per evitar estafes en l'admissió de diners, cal anar a buscar els comptes bancaris a les webs i canals d'aquestes organitzacions. Escoltem un dels integrants de l'EDF. Ell és l'Oriol García.
Bueno, la gent dins del que tenen, els pobles que hi ha gent que s'han quedat sense res, doncs encara són agraïts i macos i estàs aquí i t'estan ajudant i t'estan oferint tot, o sigui, t'ho estan oferint tot. Una acollida terrible i superent després de la desgràcia que han passat.
Més notícies. L'ús de les pantalles per part de la canalla i el jovent sovint és un mal de cap pels pares i mares. Quanta estona és recomanable que un infant dediqui a mirar una pantalla? Quins límits poden posar-los? A partir de quina edat haurien de tenir mòbil propi? Per respondre a aquests dubtes i molts d'altres, el psicòleg Roger Ferrer, de la Associació Un Segon, ha passat pel consultori de Faves Comptades. Ja ho podeu veure a cugat.cat. El fast food gourmet ha arribat per quedar-se. Aquesta nova tendència combina la rapidesa i la comoditat del menjar ràpid amb la qualitat i l'exquisidesa de la cuina d'alta gamma. Un dels referents d'aquesta nova forma d'entendre el negoci és Deleito, amb un establiment al Passeig Francesc Macià 16. Per parlar de la seva arribada a Sant Cugat, de les seves hamburgueses i de la seva cuidada estratègia de màrqueting, han passat pel Faves Comptades el cofundador i director general de Deleito, Rai Racudé. La història de la música ha invisibilitat i ha oblidat moltes dones compositores, noms propis com Marie de France, Cassia de Constantinople o Hildegard von Bingen. Són protagonistes, com sempre, a l'espai del músic i divulgador Lluís Cabal, que continua ampliant la llista de compositores fins a arribar al segle XVI i XVII. I en clau esportiva, el primer equip masculí de l'Ogigen Patiu que Club Sant Cugat ha caigut derrotat 2-3 davant el Tordera a la tercera jornada de l'Hockey Lliga Plata Nord i continua en setena plaça. Fins aquí la informació. Recordin, ens poden seguir al Twitter, al Facebook i, òbviament, a cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts, i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades, amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions, molt bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, al control tècnic, Sara Vella, a la redacció, Alba Triador, la producció i el guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 4 de novembre i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat esportiva. Repassarem la jornada del cap de setmana a l'Esport en Marxa amb Joan Garcia. Afegirem una mica més d'actualitat per tancar la primera hora, presentant les dues vetllureixenques que han estat Premi Nacional a la millor traducció, Anna Bejarano i Olivia de Miguel Crespo. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim de literatura. El llibreter del celler de llibres, Pablo Jiménez, ens parlarà d'escriure el nostre propi llibre i també d'autoedició. I afegirem una entrevista personal a l'artista florestana que triomfa internacionalment, Rocío Berenguer. I per acabar, rebrem el grup Catalònia, que porta una convidada que us pot sonar, Susila Cruyff. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
faves comptades.
Quan sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, vol dir que és dilluns, que ens acompanya en Joan Garcia i que, per tant, toca fer repàs dels resultats esportius d'aquest cap de setmana. Joan, com ha anat el cap de setmana?
Molt bon dia, Alba. Doncs preparats per explicar una nova jornada esportiva que ha estat passada per aigua, amb dos partits ajornats, però també hi ha hagut molta teca esportiva que explicarem.
I no només això, ja ho sabeu, a l'Esport en Marxa sempre us acostem als protagonistes de l'actualitat esportiva. Joan, a més, avui fas amb molts convidats i convidades.
Sí, tenim l'estudi Ramon Barnils ple, de gom a gom, de protagonistes. Avui serà un dia per parlar de la prèvia del partit més important que té el DSB Club Voleibol Sant Cugat. Serà aquest dimecres a Valldoreix, a les 8 del vespre. Recordem, partit d'anada dels setzens de final de la Challenge Cup, d'aquesta competició continental. I avui parlarem i ens desplaçarem fins a Itàlia, concretament fins a Chieri, és una localitat a prop de Turí, i parlarem amb l'entrenador assistent del Chieri. Ell és un entrenador que fa poques setmanes i fa pocs anys entrenava a Tenerife, a l'Aris, i avui ens acompanyarà, ens atendrà en Juan Diego García per parlar de com preparen aquest important partit davant el conjunt santcugatenc. També parlarem d'Alberto Hijano, és policia local de Sant Cugat i ha competit a la desena edició dels Jocs Europeus per les forces de l'ordre. Han aconseguit medalles i ens diran quina participació ha tingut Sant Cugat. I també tindrem esport femení, com sempre, protagonista. Avui amb una futbolista que va començar fent patinatge artístic, després va jugar a hoquei patins i ara juga al Barça de futbol, l'Ainhoa Corral. Explicarem la seva història. I també va compartir vestidor amb protagonistes que avui ens acompanyen. Són les jugadores del sub-15 del Oxigen Patiuque Club Sant Cugat. Han finalitzat cinquenes a l'Eurohockey i, sens dubte, tenen poca veu perquè han jugat a hoquei i també s'ho han passat d'allò més bé a la graderia.
Abans de tota aquesta teca, per això ens posarem al dia amb els resultats esportius d'aquest cap de setmana passat per aigua, Joan.
Doncs sí, ho posem tot en ordre, amb números, amb marcadors, amb resultats. Començarem pel futbol sala, Olímpic Floresta 2, Arenys de Munt 3.
Els florestans es veuen superats pels del Maresme i perden el primer partit com a locals a Can Llobet.
En hoquei patins, Oxigen Pati, hoquei club Sant Cugat masculí 2, Tordera 3.
Els santcugatencs cauen amb un gol final en els darrers 4 minuts de joc.
Més hoquei patins, Oxigen Pati, hoquei club Sant Cugat femení 2, Benvibre 1.
Les santcugatenques sumen el primer triomf a l'hoquei Lliga Iberdrola.
En futbol, Sant Cugat femení 5, Cerdanyola 1.
Les vermelles i negres se situen co-líders després de la contundent golejada.
En vol Sant Cugat masculí 39, Palau Tordera 27.
Els d'Arit Salvador completen un festival ofensiu i se situen ja en segona posició.
I recordat també que s'han ajornat pels efectes de la Dana el partit que havia d'enfrontar aquest dissabte el DSB Club Voleibol Sant Cugat davant el Kiel, i el conjunt manxec no ha pogut viatjar per aquest temporal, per aquesta Dana, i la Federació Catalana de Futbol va decidir suspendre, ajornar tots els partits amb presència d'equips tarragonins. En aquest cas, el Sant Cugat masculí havia de rebre a la Jaume Tubau l'Escó, conjunt de Tarragona, i per tant aquest partit es va ajornar. Estarem atents a les possibles dates d'aquests dos partits.
Esport en Marxa.
Doncs fins aquí aquest resum de resultats, pendents d'aquests reajornaments per la Dana. Joan, tot teu, jo et recullo la pilota quan passin 6 minuts de 11:45 del matí.
Molt bé, gràcies, Alba. Ens hi posem ara mateix, comença aquest Esport en Marxa. Recordin, avui dilluns 4 de novembre, un dia passat per aigua, un cap de setmana també, on la pluja malauradament ha estat protagonista, però que no ha evitat que es disputessin diferents partits. I avui és una setmana especial perquè aquest dimecres hi haurà el partit d'anada als 16ens de final de la Challenge Cup per al DSB Club Voleibol Sant Cuat. Recordin que en els 32ens de final el conjunt de Leo Passarini es va desfer del Ginebra, del conjunt suís. I ara toca rebre a Valldoreix a les 8 del vespre el vigent campió d'aquesta Challenge Cup, el Chieri 76, un conjunt italià. I ara el que farem és traslladar-nos cap allà, cap a Chieri, una ciutat italiana a prop de Turí, i ja ens escolta el que és el tècnic assistent del Chieri, un entrenador espanyol. Ell és Juan Diego García. Juan Diego, buenos días.
Hola, bon dia a tothom i a totona.
Molt bé, bon català, eh?
Ha sido mucho tiempo en San Cugat entre el periodo con selección y las visitas para ir a jugar allí.
Muy bien, Juan Diego. Pues bueno, queríamos hablar un poquito contigo, teniendo en cuenta que este miércoles venís, os desplazáis hasta San Cugat, más concretamente a Valldoreix, para afrontar este partido, para estos 16avos de final de la Challenge Cup, como vigentes campeones. Antes que nada, quería preguntarte, ¿qué hace un entrenador español de asistente en el Chieri italiano?
Pues bueno, un entrenador español aquí en Chieri ha venido a estar en la mejor liga del mundo, a seguir en el proceso de formación que tenemos que tener continuamente todos los profesionales y a poder disfrutar de esta experiencia y además aportar pues bueno la trayectoria que yo llevo dentro del voleibol.
¿En qué consiste tus funciones dentro del cuerpo técnico?
Bueno, yo dentro del cuerpo técnico tengo asignado un rol, que es el estudio del rival en la parte de break point, en la parte de saque, bloqueo y defensa, y después en los entrenamientos me encargo de manera específica de la recepción, tanto de receptoras como líbero, y el ataque de las jugadoras del puesto 4 y zona 2 también.
Vaya, que nos puedes hacer una radiografía de Ana Newsom, de Aina Verbel, de Gomila, de las dos brasileñas, de Ceci. Supongo que has estudiado bien el equipo, ¿no?
Sí, algo hemos visto ya. Ya tenemos información de San Cugat, al igual que San Cugat la tiene de nosotros, porque a día de hoy el intercambio de información fluye entre ambos clubes y, bueno, tenemos ya preparada la radiografía del San Cugat.
¿Qué destacarías del equipo de San Cugat?
Yo destacaría una pieza que creo que es muy importante dentro de ese equipo, que viene siendo muy importante en los últimos años, como es Anna Newsom, su colocadora, que hace que jueguen todas. Eso es muy importante, al final no tienes una dependencia de una jugadora nada más, y eso potencia mucho el ataque del equipo.
Preguntarte también sobre vuestro rol en esta eliminatoria. Sois campeones de esta competición, de la Challenge Cup. El San Cugat es su primera participación, ya eliminó al Ginebra suizo. No sé si el papel que San Cugat, que en teoría no asume ese favoritismo, a vosotros puede perjudicar de alguna manera porque tengáis más presión o esa etiqueta la asumís y ese rol sin ningún tipo de problema.
Bueno, primero permíteme, te voy a corregir un poquito, pero el Chieri 76 no es el actual campeón de la Challenge, es el actual campeón de la Fed Cup.
Eso, perdón, correcto, sí, sí.
Fue campeón hace 2 años que participó en ella y evidentemente nosotros asumimos ese papel de favorito y no nos va a pesar porque una de las cosas que distingue el campeonato italiano es lo difícil que es cada una de las jornadas, cada uno de los partidos que juega. Por lo tanto, esa, digamos, presión existe en cada uno de los partidos que el equipo participa, independientemente de la competición que sea.
Nos decía Leo Passarini, el técnico del DSB Club Voleibol Sant Cugat, que para ellos es una fiesta, lo ha definido como partido histórico porque se enfrenta a jugadoras que han sido campeonas olímpicas, subcampeonas olímpicas, todas internacionales con sus selecciones, y también es una manera de ver a qué nivel está este Voleibol Sant Cugat, que hace años, tú lo recordarás perfectamente, luchaba por salvarse, y de repente, pues bueno, se ha clasificado para Copa de la Reina, se ha clasificado para playoff y ahora en Europa. Supongo que tú, como buen conocedor del vóley, también eres, bueno, conoces perfectamente esa transformación, ¿no?
Sí, es cierto que el Club Voleibol Sant Cugat en los últimos años lleva una trayectoria ascendente, muy positiva y, como bien dice, incluso llegando a jugar en Europa, que no es nada fácil, porque muchos equipos no tienen la clasificación y después por diversos motivos no se puede competir. Y yo creo que siempre es bueno competir en la competición europea, eso exige mucho, no solamente a las jugadoras, a los técnicos, al propio club también, y eso hace que se dé un paso adelante en el crecimiento. Y evidentemente para el voleibol español, como en su día fue cuando nosotros pudimos disputar la final de la Challenge Cup, el poder enfrentarte a este tipo de jugadoras y de equipos siempre es muy bueno, y que también en este caso el núcleo de Sant Cugat, que es un núcleo muy fuerte en el voleibol catalán, incluso para el voleibol de Barcelona, poder ver este tipo de jugadoras, yo creo que es algo muy importante.
Muy bien, pues Juan Diego García, técnico asistente de este Quiere, que visitará a Valldoreix este miércoles a las 8 de la noche. Muchas gracias por atendernos en directo. Nos vemos el miércoles en la pista. Te podré saludar personalmente, que siempre hace ilusión hablar con un entrenador de esta grandeza. Y que vaya todo muy bien.
Nada, muchas gracias a ustedes por el seguimiento y nos vemos el miércoles.
Esport en marxa, amb Joan García.
Tornem d'Itàlia. Parlar amb el tècnic assistent del Quiri. Recordin, la cita serà aquest dimecres a les 8 del vespre entre el DSB Club Voleibol Sant Cugat i el Quiri, el vigent campió de la CEP Cup, que és una competició europea per damunt de la Challenge Cup, l'actual que competeix el Volei Sant Cugat. I ara anem més a prop, ens situem ja a la nostra ciutat, tornem de casa nostra, i anem a parlar amb Alberto Hijano, és policia local de Sant Cugat, i ha disputat la desena edició dels Jocs Europeus per a les forces de l'ordre, policials, de seguretat, bé, un llarg etcètera de noms que té aquesta competició. La delegació espanyola, 13 medalles d'atletisme, d'esports d'habilitat, pàdel, motor i rocòdrom. De Sant Cugat hi ha anat un caporal i 3 agents. Saludem ja en directe Alberto Hijano. Alberto, molt bon dia.
Molt bon dia, Joan.
Felicitats per la part que us toca, eh?
Bueno, molt amable, moltes gràcies.
Quantes medalles? Al final, 13 per la delegació espanyola, no?
Doncs sí, jo, si em permets fer-te un matís, seria per la delegació de Sant Cugat, perquè la realitat és que aquí a l'Europeu participen molts altres companys, de tant bombers com policies de tota Espanya, i clar, la delegació espanyola seria un matís una mica més complexa, no? Perquè, evidentment, per exemple, els bombers de Madrid han assolit més de 50 medalles entre tots ells, i clar, parlar de la delegació espanyola seria algú molt més gran, no? En el nostre cas, doncs, els quatre companys que hem participat sota el nom de Sant Cugat, doncs hem assolit 13, no?, en aquest cas.
5 d'or, 4 de plata i 4 de bronze, eh?
Sí, déu-n'hi-do.
Com s'aconsegueix tot això? Perquè, clar, hi ha diferents modalitats, no sé si teniu alguna en especial que heu dominat.
Doncs, mira, en aquest cas és una participació força individual, en el sentit de que hi ha companys que tenen, doncs, potser un hobby com, per exemple, córrer, o un hobby com, per exemple, jugar al pàdel, o els agrada fer rocòdrom, i en aquest cas el que posen és a la disposició d'aquest torneig, doncs, les seves habilitats. Cadascú de nosaltres, de manera individual, ens apuntem a la disciplina que ens agrada, que més ens surt bé, diguem-ho així d'aquesta manera, i doncs aquí competeixes amb altres companys d'una manera molt esportiva, doncs que poden ser d'altres països, com Polònia, Dinamarca, Holanda, i per suposat amb altres companys d'aquí d'Espanya, no?, i de Catalunya. Per tant, cadascú fa una mica l'esport que on més còmode se sent.
Ja teniu experiència en d'altres competicions d'aquest tipus?
Doncs sí, jo, si em permets mencionar el meu caporal, el Jordi Arias, que aquest any no ha pogut venir. Ell és una mica el que va encetar la llauna i va començar d'una manera també pràcticament individual a fer participacions als europeus, que evidentment ja ho diu la paraula, no?, tots els països que formen part de la Unió Europea, però també els mundials, que també és un altre torneig diferent, i que també es fa cada X temps, no? No el fan cada any, però el Jordi, el caporal Jordi, ell sí que és el precursor d'això, i en aquest sentit, doncs, és una mica la referència, no? Jo, en el meu cas, ara que també soc caporal, igual que el Jordi, doncs és la meva segona participació. Vaig estar l'any passat a Torrevieja, que es va fer l'europeu, el novè europeu va ser a Torrevieja, aquí a Espanya, Alacant, i en aquest sentit, doncs m'he enganxat una mica, i anem a veure si continuo participant en altres events.
És difícil compaginar l'esport i la professió?
Doncs, aviam, jo considero que la nostra professió requereix una miqueta estar al dia a nivell esportiu. I si em permets, a nivell de salut, no? No només esportiu, sinó a nivell de salut. És a dir, que compaginar-ho, jo ho veig des d'una necessitat, no? No tant de si és complicat o no, sinó que sempre hem de trobar aquell moment per intentar mantenir-nos en forma. I si, a més, podem participar amb un event esportiu com aquest, no? On coneixes tanta gent, on hi ha un ambient tan festiu, no? Penso que és molt important com compaginar-ho, com tu dius.
Sabia parlar fa uns anys que potser Sant Cugat podia acollir algun europeu, algun mundial, ja fos de bombers, ja fos de policia. T'agradaria que Sant Cugat pogués acollir una d'aquestes competicions?
Doncs no només m'agradaria, sinó que, a més, estaria molt a favor de que això pogués passar. Ara m'ha acabat de sorprendre, perquè la veritat és que no sabia que potser hi havia la intenció o la gana de fer-ho. I la veritat és que estaria molt bé, perquè, a més, tenim el CAR, que podria posar moltes instal·lacions de bon nivell. Tenim molts espais esportius que ara que he vist com fan servir les zones esportives els que organitzen aquests jocs, penso que podríem donar una molt bona nota.
M'agradaria també que poguessis comentar qui són els companys que hi heu anat, perquè tu parles amb representació d'ells, però també estaria bé que coneguéssim quins han estat.
I tant. Doncs, tenim un agent que es diu Dani, un agent que es diu Eric i un altre agent que es diu Franco, que són tres persones doncs molt maques, són tres professionals en el seu àmbit també, i ells han participat en unes disciplines que jo personalment no m'hagués atrevit, no? El Dani, per exemple, va participar en rocòdrom, va fer una molt meritòria posició, va treure aquesta medalla. L'Eric va participar també a les bitlles i va treure també una molt bona medalla, i el Franco, per exemple, va sorprendre moltíssim i va fer una tercera posició en motor, que es tracta de fer com un circuit de karts, no? Fas la qualificació, fas la carrera i demés, i el Franco no el coneixia ningú i aquesta va ser una de les grans sorpreses, no? I després altres disciplines, doncs el Dani ha fet atletisme, ha fet el rocòdrom, van participar també a la cursa de 5 quilòmetres, o sigui que realment és un ventall de tipus de disciplines que tots els meus companys han participat, i la veritat és que estem molt contents de com ha anat tot.
Ja teniu data pel Mundial o pel proper europeu?
Doncs el proper Mundial és el 2025, efectivament és l'any que ve, i es fa a Birmingham, Birmingham, Alabama, Estats Units. I la veritat és que jo encara no ho tinc del tot clar, que pugui anar, aquesta és una, perquè és un tema de calendari també, no només de voluntat. I l'altra és que encara no ho he mirat, sincerament. He vist les dates, però no hem pogut fer una petita reunió i veure si podrem anar-hi. Em falta parlar amb el Jordi, que també s'ajuda molt.
I tant. Molt bé, doncs, Alberto Hijano, policia local de Sant Cugat, déu-n'hi-do, 13 medalles de la representació santcugatenca en atletisme, esports d'habilitat, pàdel, motor i rocòdrom, juntament amb tres companys més. I poca cosa més, agrair-te aquests minuts dedicats aquí a la ràdio per també compartir l'esport i que no està renyit pas amb ser policia, i al contrari, és una condició física que, sens dubte, us ajuda a millorar en el vostre dia a dia. Que vagi molt bé i moltes felicitats de nou per aquest èxit per Sant Cugat i també per Catalunya. Que vagi molt bé. Moltes gràcies per estar avui en directe a l'Esport en Marxa.
Moltes gràcies a vosaltres, Joan. Gràcies.
Esport en Marxa, amb Joan García.
Doncs continuem a l'estudi Ramon Barnils, i ara és moment de parlar d'esport femení. I és que tenim dues notícies. Una, que el sub-15 del Patiuque Club Sant Cugat, de l'Oxigen Patiuque Club Sant Cugat, ha finalitzat en cinquena plaça a l'Eurohockey, sens dubte una molt bona notícia, i l'altra és que tenim una santcugatenca futbolista, la Ainhoa Corral, que ha fitxat aquesta temporada pel Barça, abans estava a l'Espanyol, abans estava al Mirasol de futbol, i abans el patiuquei també, i el patinatge artístic. Anem a començar parlant amb la Ainhoa Corral. Ainhoa, molt bon dia.
Bon dia.
ho he dit bé tot l'ordre cronològic, no?
Sí.
Com pots explicar que una noia com tu, que va a primer d'ESO, sigui capaç de començar fent patinatge artístic, després l'hoquei patins i després el futbol i el Barça?
Bueno, jo, bueno, com has dit, vaig començar el patinatge artístic i bueno, m'agradava molt, però a mi m'encantava el futbol, m'encantava, però també m'agradava molt patinar. I aleshores vam pensar, bueno, el hoquei hi ha una pilota i patines. Però vaig estar 4 anys, més o menys, i després me'n vaig anar al futbol, al Mirasol, i d'allà ja vaig passar a l'Espanyol i al Barça.
T'esperaves algun dia jugar primer amb l'Espanyol i després amb el Barça?
Jo no, en cap moment m'ho esperava, però sí que lluitava, no?, per arribar anar ara on estic.
Estàs al Barça, a l'infantil, sou un equip femení que competeix contra nois.
Sí, sí, sí.
Com es porta això i com ho afrontes?
Bueno, pues, jo crec que ens fiquen en aquesta lliga perquè físicament els nois són més forts, però és, jo crec que és per aprendre més i portem bé.
I com aneu a la lliga?
Anem quartes i, bueno, bastant bé.
I quan jugueu contra els nois hi ha molta rivalitat, a vegades quan es guanyeu suposo que deuen d'estar bé, dolguts com tots, però també quan perdeu vosaltres heu d'acceptar aquest rol, no?
Sí, 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 sobretot quan perdem, perquè és com guanyar el Barça, és com un cop estàvem jugant i anàvem 1-1 i ho van celebrar com si haguéssim guanyat la Champions.
Clar, és que el Barça és el Barça, no?
Sí, sí.
Et va costar molt canviar l'Espanyol pel Barça?
Bueno, vam pensar-ho bastant bé, però o sigui, va ser una decisió bastant difícil, ja que els dos equips són molt bons, però sí que és veritat que el Barça actualment és el millor equip del món. I doncs vaig canviar.
Parlant de la teva participació també amb selecció catalana, ja hi has anat convocada, no?
Sí, sí. Bueno, l'any passat vaig anar al campionat d'Espanya i fins ara a veure si... Bueno, he anat a entrenos i a veure si em convoquen per aquest any.
El fet que a tu t'agradi el futbol, suposo que ja ve una mica l'ADN. El teu pare també ha jugat a futbol, el teu germà també juga a futbol. El boom del futbol femení, amb el Barça, com tu molt bé deies, ha ajudat a aquesta promoció d'aquest esport?
Bueno, cada cop va creixent més a causa de, bueno, en aquest cas el Barça, perquè ja que van guanyant molts títols i sí, el meu germà i el meu pare també han jugat a futbol i algú així deu ser de l'ADN o alguna cosa.
Ets portera?
Sí, sí, sí.
Es passa malament o no en aquesta posició?
Bueno, a veure, depèn. A vegades m'avorreixo perquè, bueno, avorreixo perquè no arriben, o a vegades ets el que salva el partit o, bueno, depèn. A vegades ets la que just a l'últim moment et marquen i és com si la parés haguéssim guanyat. O a vegades és com l'he parat i si m'haguessin marcat haguéssim perdut.
Penses molt en això, no?
Sí, sí, sí.
El teu somni quin és?
El meu somni és arribar al primer equip del Barça, en aquest cas. Si no és el Barça, si és l'Espanyol, si és el qualsevol equip.
I jugar a la màxima categoria, Lliga
sí.
F, no?
Sí.
Ho tens clar?
Sí, sí, sí.
Els estudis van bé?
Sí, de moment bé.
Molt bé. Doncs, Ainhoa, estarem pendents de la teva trajectòria. El que dèiem, patinatge artístic, hoquei patins, Mirasol, Espanyol i Barça. I veurem d'aquí uns anys. Moltes gràcies per estar avui a l'estudi Ramon Barnils.
Igualment.
I l'Ainhoa Corral, que va ser companya d'algunes jugadores que us presentem a continuació. Elles són jugadores del sub-15 de l'Oxigen Patiu que Club Sant Cugat, que han finalitzat 5enes l'Eurohockey, una competició que reuneix equips de molt nivell. Us les presentem. Tenim Marta Rius, bon dia.
Bon dia.
Afònica, i després ens explicaràs per què. Ainhoa Vivar, bon dia.
Bon dia.
I també l'Ona Carreras, bon dia.
Bon dia.
Bé, comencem amb a Marta Rius. Marta, aquesta 5ena plaça, com valores aquesta posició final? Doncs
pues no sé, la valoro bé, tot i que m'hagués agradat ni que sigui arribar a les semifinals, però bueno, vam lluitar bastant i ho vam aconseguir. I llàstima de... pues que no em marca gaires gols, però...
Aquesta veu a poc es va fent petita, perquè hem de dir que ha cridat molt, heu animat molt durant el torneig, després sí. Ho explicarem, no? Us posava a la graderia i aquí animàveu.
Bueno, animàvem a tothom, ens vam sentar allà les semifinals, des de la primera fins a l'última, a les 4, i bueno, animàvem, pues, depèn de la semifinal, anar a l'equip que més ens agradava, pues, ens posàvem allà a animar, a cridar ja tot, i pues, vaig acabar així.
Molt bé. També comentar-te
que només heu patit una única derrota, perquè és així.
Sí.
Amb el Vilassana vau perdre 4-1, partit que vau perdre, el Covenda 6-3, amb el Rinc Atlàntic 2-2, i malauradament amb l'empat a punts vau quedar tercera, es vau lluitar de la cinquena a la vuitena plaça i vau guanyar aquests partits.
Sí.
Ara donem pas a l'Ainhoa Vivar. Ainhoa, de l'equip, què destacaries d'aquesta actuació?
Doncs jo crec que ha sigut una competició molt igualada al grup que estàvem i que ens ho hem passat molt bé i hem fet companyerisme, que era l'important.
És important jugar aquests tornejos per competir contra d'altres equips que durant la temporada no competeixes, no?
Sí, és una experiència i en si.
Teniu d'entrenadora l'Alba Ambrós,
sí.
És jugadora del primer equip. Fins a quin punt ella és un referent? Com us ajuda? Explica'ns com és en el dia a dia.
Doncs ens ajuda a millorar el que nosaltres no veiem i doncs per això hem arribat aquí.
I ara amb l'Ona Carreras preguntar-te, bé, ara s'ha acabat aquesta experiència, que ha estat una experiència molt maca i molt positiva, i explica'ns una miqueta a la Lliga com va l'equip i quins són els objectius que teniu aquesta temporada.
Home, a nosaltres ens agradaria arribar per dalt i poder-nos classificar per jugar més coses més difícils, i hauríem d'estar guanyant i empatant tots els equips, perquè normal ara últimament estem jugant molt bé, empatant contra equips difícils o perdent de pocs gols, i jo crec que això podria ser una bona iniciativa.
Fa molts anys, fa molts, molts anys, que el Patí Hoquei només tenia el primer equip femení.
Sí.
Aquest any ja teniu sub-15, sub-17, hi ha un segon equip. Com vosaltres afronteu el repte de tenir aquest privilegi, no? Perquè fa anys només hi havia un equip, ara n'hi ha molts. Creus que aquest primer equip ha ajudat perquè d'altres noies com vosaltres avui en dia juguin a hoquei patins?
Sí, perquè nosaltres des de ben petites les anem a veure i animar a cada partit, i això fa que veiem totes les coses que tenen elles bones i que puguem millorar encara més. I això fa que potser d'aquí uns anys puguem anar a reforçar el seu equip i encara millorem molt més.
Què és el que més t'agrada de l'hoquei patins?
Sobretot el que més m'agrada és jo soc molt competitiva, llavors estar en els tres últims minuts i poder remuntar, d'estar perdent els últims minuts i acabar guanyant o marcar gols xulos, això és molt guai.
Però no sempre hem d'anar perdent, no? Si no,
no.
Els pares i mares patiran molt, no, del cor?
No. Sí, sempre que es pugui guanyar millor.
Molt bé. Marta, jo volia preguntar una miqueta. Des de petita que estàs aquí, sí. Què t'aporta aquest esport que no t'aporten d'altres, com per exemple el futbol, que està molt de moda, el bàsquet?
Bueno, no sé, t'aporta moltes coses com altres esports, però no sé què t'aporta aquest, que no t'aporti els altres, però si no, no sé. És un esport que no és gaire popular, la veritat, o sigui, no el coneix molta gent, i al final, no sé, fa que el puguis disfrutar, perquè no tothom està tot el dia parlant d'això, i al final és un esport que tu disfrutes i que saps que si els coneixes més, altra gent també el podria disfrutar com ho fas tu.
Ainhoa, a l'escola parleu amb d'altres companyes que fan d'altres esports o no?
No, el hoquei, com ha dit bé la Marta, no és un esport molt conegut, i si parlem d'esports és de futbol o de bàsquet.
Heu practicat altres esports que no sigui l'hoquei patins?
Jo vaig jugar un any a futbol i com que vaig provar el hoquei i m'agrada molt, però com que vaig veure que a l'escola podia jugar a futbol cada dia i a hoquei necessites uns patins i un estic i practicar molt, doncs vaig decidir anar al hoquei, i al futbol el jugo quasi cada dia a l'escola.
Les tres, quin objectiu teniu al patí hoquei? Comencem per la Marta.
El meu objectiu és arribar al primer equip i, no sé, arribar a grans competicions i, no sé, això és arribar a la màxima categoria.
Molt bé. I per l'Ainhoa?
Jugar al primer equip i jugar amb la selecció espanyola.
I per la Ona?
Jo crec que el mateix que volem totes, arribar a la màxima cosa que puguem i poder jugar i millorar cada vegada més.
Sí, perquè a més el primer equip estava a Hockey Lliga Verdrola, que és la màxima categoria estatal. Sí. Doncs segurament el Borja Ferrer, que és l'entrenador del primer equip, ens està escoltant, que prengui bona nota, ell ja coneix les jugadores, però tenim avui tres noms que ens acompanyen amb un objectiu ben clar, que és arribar al primer equip. Marta Rius, Ainhoa Vivar i Ona Carreras, gràcies per estar avui en directe aquí a l'estudi Ramon Marnils, a l'Esport en Marxa. Felicitats per aquesta cinquena posició final a Eurohockey i a gaudir d'aquest esport, que també és molt maco i us aporta molt.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Molt bé, doncs, fins aquí el que ha estat aquest Esport en Marxa. Recordin, aquesta setmana és setmana de vòlei europeu. La cita aquest dimecres a les 8 del vespre a Valldoreix entre el DSB Club Voleibol Sant Cugat i el Chieri Italia. És partit d'anada dels 700 de final de la Challenge Cup. La tornada d'aquí a 7 dies a pista italiana. Però aquest diumenge també tindrem el Cross Ciutat de Sant Cugat, una fita capdalt a casa nostra que reunirà més de 4.000 infants al Parc de la Pollancreda. Hi haurà moltes novetats. L'entrega de premis es recupera i es farà el mateix dia, és a dir, el mateix diumenge hi haurà entrega de premis i també el minicross per a aquells infants de 2 a 5 anys que volen gaudir d'aquest esport amb família. Fins aquí el que ha estat aquest Esport en Marxa. Que vagi molt bé. Ens retrobem dilluns vinent. La informació continua a cuap.cat. Adéu-siau.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària. Des d'unes hores al dia i amb preus que s'adapten a les teves necessitats i compatible amb les ajudes de la llei de la dependència. Visita Kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
A veure, zombis?
Aquí.
I la bruixa?
Hi vaig volant.
Vinga, el nou, el rei caníbal del passatge d'Àncor.
Present. Ho tenim tot a punt. El Halloween de PortAventura World es quedarà amb tu per sempre. Hotel més entrades des de 69 euros per persona i nit. Consulta les condicions a portaventuraworld.com.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a French Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música, infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o al mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Media és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terrateràpies. Visita'ns al carrer Puig i Cadafalch 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
La majoria de nosaltres hem gaudit de moltes novel·les, de reculls de poesia, assajos, i hem admirat els autors i autores que els han fet possibles. Però moltes vegades, al darrere d'aquelles paraules que ens han fet pensar, ens han enganxat, ens han emocionat, ens han fet riure i fins i tot ens han fet plorar, també hi ha la mà i la mirada d'un traductor o traductora. Sense aquesta persona, de fet, que fa de pont entre la llengua i també de la cultura de l'autor i el lector, ens hauríem perdut els grans llibres de les nostres vides. Avui tenim amb nosaltres a dues traductores valldureixenques, l'Anna Bejarano, filòloga, traductora i especialitzada en llengua hebreana. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I també ens acompanya l'Olivia de Miguel Crespo, filòloga anglesa, traductora i doctora en teoria de la traducció per la Universitat Autònoma de Barcelona. Molt bon dia, Olivia.
Molt bon dia, Alba.
De fet, totes dues, a més, esteu guardonades amb el Premi Nacional a la millor traducció. Per tant, un premi, un reconeixement a totes aquestes obres que heu anat traduint, no? La figura, ho dèiem al principi, la figura del traductor, potser moltes vegades ens queda un xic en l'oblit, no? Quan anem a buscar una novel·la, a vegades o decidim per la coberta o decidim per la temàtica, però moltes vegades ho fem per l'autor o l'autora que hi ha al darrere, perquè ens agrada com escriu. El que a vegades no fem és aquesta reflexió, que si aquest autor o aquesta autora escriu en una llengua que nosaltres no coneixem i, per tant, no llegim de primera mà, hi ha la tasca d'un traductor o una traductora que és que ens fa possible que nosaltres puguem entendre aquests llibres, aquests reculls de poesia o aquests assajos, que és la vostra feina. Com descriuríeu què és la feina de traductor i traductora? Per què no es basa en una traducció com el que ens podria fer una intel·ligència artificial, que ara tant en parlem, no? Mm-hmm.
¿Contesto yo?
Sí, sí, endavant.
Pues, a ver, yo creo que lo que dices tú de esa invisibilidad, de esa figura que está mediando siempre entre el texto original y el texto traducido, pues es una figura, sí, hasta cierto punto invisible, aunque recientemente pues se le está dando mucha más visibilidad, se le está haciendo, bueno, se está reconociendo su tarea, pues poniendo su nombre en los títulos de crédito, en las portadas, etcétera. Pero sí que es cierto que desde la crítica y desde el mundo de los lectores, parece que Susan Sontag escribe en un castellano maravilloso y que Orwell escribía en un catalán perfecto. Es decir, sí. Sí, que yo creo que es una figura mediadora en las diferentes culturas, importantísima, porque si no estaríamos en el autismo cultural, estaríamos cada uno en nuestro pequeño mundo, y esa figura del traductor puente entre culturas, entre lenguas, entre mundos, pues es, yo creo que una figura cultural importantísima, básica para entender esa cultura universal, si no estamos en nuestro pequeño mundo todo el rato.
Anna, tu ho veus igual, creus, ara ho explicava l'Olivia, no? Que potser s'ha fet un pas endavant i es comença a reconèixer aquesta feina que hi ha al darrere, com a mínim posant els noms a les cobertes.
Sí, sí que s'ha fet un pas endavant, però estic d'acord amb que són ponts i els ponts normalment es trepitgen. Aleshores, crec que encara durarà això de ser trepitjats. I jo sóc de les traductores que pensa que la invisibilitat del traductor és bona. Sé que és un, una discussió, una de les...
És un tema de debat entre
l'ofici. És un tema de debat, sí. Però el reconeixement, com tu estàs fent ara en aquest moment, que nosaltres som aquí parlant de traducció, és d'agrair i sí que considero que fem una feina molt important de difusió de cultura i de, no, de fòrum de reflexió, també d'entrar en contacte amb altres cultures que seria impossible d'una altra manera. Però crec que està bé que el traductor sigui invisible, també en el que és el text, i som gent, crec, no sé què penses tu, Olivia, però som gent que som molt humil, ens és una miqueta igual. El que sí que hem demanat i crec que hem aconseguit són millores econòmiques una mica, i també això de que el nostre nom apareix a la coberta del llibre, i també la llei espanyola en aquest moment ja fa anys que ens considera autors de les traduccions, som autors, estem considerats al nivell d'autors, som... I crec que això ha estat molt important, no? Ser considerades com autores dels nostres textos, no només traductores.
Yo sí que estoy por la visibilidad, porque creo que lo que no se ve no existe. Y además lo que no existe, pues se puede ningunear tranquilamente. A ver, que creo en la visibilidad para todo, para asumir la responsabilidad de nuestros textos, también para ser criticados. Y también, es decir, la visibilidad no, yo no la entiendo como una loa al traductor sin más, sino este es mi texto, yo soy el autor de este texto, que es un texto secundario a partir de un texto original, y yo lo firmo y yo tengo una responsabilidad frente a ese texto. Entonces, yo entiendo la visibilidad así. Y por otra parte, en un mundo editorial bastante tacaño con la tarea del traductor, creo que el que seamos visibles y que los lectores empiezan a decir, anda, esto lo ha traducido fulanito, luego tiene una cierta credibilidad, o esta editorial contrata a este tipo de traductores y son una garantía de bien hacer, pues también es importante a la hora de reclamar mejoras salariales, mejoras en las... Entonces, jo sí, estoy por la visibilidad.
Us trobeu amb això que ja... Jo crec que a poc hi comença a haver aquest perfil de lector, també que es fixa en la figura del traductor. Potser no és el lector majoritari, no? Sí. Però sí que quan veus aquell traductor que a tu t'agrada com explica les coses, com narra la seva traducció, potser comença a haver aquesta figura com la de l'autor. Creieu que hi pot haver mals llibres, però que l'està ben traduït, s'hagin convertit en un bon llibre en la llengua estrangera i també viceversa? És a dir, la feina del traductor és clau per mantenir, millorar, sí, o a vegades no, la qualitat, sí, sí, de l'obra original, no?
Sí, yo creo que sí. A ver, los buenos autores sobreviven incluso a los malos traductores. Eso también es cierto. Porque, no sé, yo recuerdo cuando traduje 1984 de Orwell, que había sido un libro maltratado en castellano, muy maltratado, donde se habían eliminado partes y partes porque, bueno... porque no le había parecido al traductor que eran traducibles, o al, bueno, se habían eliminado. A pesar de todo, Orwell y 1984 había sobrevivido. Pero sí que es cierto lo que dices tú, que va habiendo cada vez más lectores que buscan, o sea, que dicen, a ver, este traductor, que, y yo creo que eso es muy importante, porque la lengua que estamos leyendo es la lengua de los traductores. Uh-huh. No estamos leyendo... Cuando oyes una crítica que dice, ¡ay, qué adjetivación, qué precisión! Que... Es que esa es la lengua del traductor. Entonces yo creo que es importante ese reconocimiento, sabiendo que no es nuestra obra original, pero que somos autores de esa obra, de esa traducción, ¿no?
Al final ho explicàvem al principi, una traducció no es basa només en una traducció literària estricta, no? De traduir d'un idioma. L'Anna ho fa de l'hebreu, que molts de nosaltres no podríem llegir perquè és una llengua més minoritària, més minoritzada, no? I tu, Olivia, ho fas de l'anglès, no?
Sí.
També sou les responsables de que puguem entendre què hi ha culturalment i socialment darrere d'aquestes obres originals, d'aquests autors que viuen en un context polític, social i geogràfic diferent al nostre. Això també és una feinada, entenc, perquè no només heu de conèixer un idioma, sinó que heu de conèixer una cultura diferent a la que traduïu. No és així?
Sí, això, conèixer la cultura és fonamental.
Tu has estat vivint a Jerusalem, si no m'equivoco, un grapat d'anys.
Sí,
Anna, entenc que això també t'ha ajudat,
sí,
a poder millorar les teves traduccions per entendre millor el context, no?
Sí, he viscut allà 5 anys a Jerusalem i cada any hi vaig un mes, tots els mesos de juliol els passo allà a Israel. I sí, això és molt important. El que dèieu abans de l'original i de la cultura, trobo molt interessant el que va dir, i és divertit també, i és que el Borges era el Borges, quan deia que l'original és infidel a la traducció. I jo ho trobo una cita genial, fora de que les seves traduccions avui ja no serien acceptades, perquè ell era extrem en això, i ell feia una obra d'art a part. Però jo també estic en aquesta línia de no ser estricta amb el text, sinó que el que deia l'Olivia, has de tenir en compte la llengua d'arribada, la llengua que rebrà el lector que llegeix la traducció, i aleshores la llibertat de traducció i ser infidel ho trobo bé i fantàstic. I en aquest punt també em referia abans quan deia la invisibilitat del traductor. A mi m'agraden les traductors, les traduccions que no es noten que són traduccions. Hi ha gent que li agrada conservar paraules de la llengua d'origen. Al meu pare això molesta i és aliè a l'original. Això sí que és no li, mai no l'he vist gràcia, això de, que diuen de donar color local amb tota mena de termes que el lector no entén. I referent a millorar l'original, sí, hi ha traduccions i llibres que s'han llegit molt més en traducció que no pas en l'original. I és cert també el que diu l'Olivia, que tenim la sort de traduir autors molt bons, i aleshores això també facilita molt la feina del traductor, no? De seguida notes, quan tens un bon autor, és que la traducció no diré que es fa sola, però flueix amb molta facilitat, no? El que ser un artista.
Clar, sí, és... Ah, perdona.
No, endavant.
No, és que, no, que és lo que tu apuntaves, que és un punto muy interesante, ¿no? Hasta qué punto, o sea, ese equilibrio entre tener libertad y también sometimiento al texto original, ¿no? Pero ese punto de equilibrio entre esas dos posiciones, que no sea un texto que parezca un texto del 19 que parezca que se ha escrito en no sé, en Majadahonda hace 24 horas, no. Y bueno, es ese punto entre la aproximación a la lengua de llegada y un poco el respeto a ese texto en su contexto y en su momento y en su... Ese es un
equilibri difícil de trobar,
sí,
no?
Jo crec que sí.
Vosaltres teniu una àmplia trajectòria en la traducció, a més amb aquest guardó al Premi Nacional de Traducció, que entenc que t'atorga també un prestigi davant de les editorials i que potser esteu en un punt que potser fins i tot podeu arribar a triar a qui traduïu i a qui no, no? No sé si esteu en aquest punt, però no sempre entenc que ha sigut així. Als inicis t'arriba obra de qualsevol persona. Què passa quan t'arriba una obra mal escrita o que no t'agrada i et toca traduir-la? Com s'afronta?
He de dir que he tingut la sort, jo, personalment, que mai no m'ha arribat una obra que fos... dolenta, no, mai. Potser perquè també de l'hebreu s'ha traduït menys i s'han traduït els grans autors, que aquesta és una altra, les autores com estan més relegades fins i tot en la traducció. vaig fer un estudi de en quina mesura els autors israelians havien estat traduïts, o les autores, i autores molt importants no han estat traduïdes. Jo no sé si és política de traducció de deixar les dones, però aquesta és una realitat.
O és el reflex social, però, no?, en el que vivim,
sí,
també.
Però no, tots els meus autors han estat bons. La veritat que jo mai no he triat un text, perquè hi ha oferta de les editorials, s'ha de dir que s'han interessat pels autors israelians, que s'ha de dir que són molt bons i molt nombrosos. I sí, últimament he rebutjat fins i tot autors bons, perquè és clar, n'hi ha molts, i aleshores és impossible assumir, són poques, pocs traductors d'hebreu, la majoria dones, que això també s'ha de dir, que en hebreu almenys...
És un ofici feminitzat, la traducció, també?
Sí, en hebreu sí, i totalment, som la majoria, el 90% som traductores, i traduïm homes, normalment. Hi ha una autora com és Tsuruya Shalev, que és fantàstica, i la té ara Acantilado, però sí, la veritat que els autors israelians han tingut sort, tenen bones editorials i els textos són molt bons. També s'ha de dir que no se sap per què la dreta israeliana no escriu, no es manifesta literàriament.
Normal.
Fins i tot van fer un congrés de per què la dreta israeliana no es manifesta literàriament. El 99,9% dels autors són autors laics, quan no declarats ateus, i són d'esquerres, són pro-pau, pro-procés de pau a Orient Mitjà, i aleshores també són textos que són molt autocrítics amb la situació que avui hi ha a la zona i que i ha estat durant 100 anys o més. I literàriament són autors que reelaboren la realitat artísticament d'una manera molt extrema. Tenen un estil que a vegades per al lector no és tan fàcil entrar-hi, perquè tenen una escriptura, es caracteritza l'escriptura hebrea contemporània per ser extremament... això, artística.
Bueno, yo un poco como tú, como he sido profesora universitaria, pues la traducción literaria ha sido mi pasión, con lo cual mis garbanzos cotidianos han procedido de la enseñanza, que también me lo he pasado bien, pero bueno. Y las traducciones, pues claro, en inglés se traduce muchísimo. He podido elegir siempre lo que traducía, y muchas veces he traducido a propuesta mía de las editoriales, y cuando ha sido la editorial la que me ha propuesto, siempre han sido cosas que a mí me interesaban. Pero ya te digo, es una situación, bueno, una situación de traducción pues distinta al traductor full time, que tiene que asumir pues lo que le caiga, porque no hay otra. Yo un poco me he especializado en literatura del 19 y primeros años del 20, inglesa y norteamericana también, y me he movido ahí con autoras, he traducido bastantes autoras, he traducido a Kate Chopin, a Joan Didion, a Marianne Moore, a Virginia Woolf, quiero decir que he traducido bastantes autoras porque me interesaba, también autores, y bueno, en esa situación que algunos pensarán que es de privilegio, pero que tiene las servidumbres de tener que ir también a dar clase todos los días y aguantar alumnos, pero que para mí, para la traducción, para mí ha sido muy interesante, porque me ha permitido acceder a textos y autores que a mí me interesaban y dejar de lado altres coses que no me
que no et venia de gust, sí. Traduir, no? Sí, que també és legítim, i quan es pot triar, doncs, evidentment. Ana Bejarano, Olivia de Miguel Crespo, se'ns acaba el temps, és una llàstima, perquè crec que ens han quedat moltes coses sobre la taula i que podíem parlar de manera molt més abastament. Per tant, m'emplaço a tornar-vos a convidar un altre dia, potser per fer-ne una tertúlia amb altres companys i companyes de professió de la ciutat, perquè és molt interessant també, i perquè tots plegats fem aquesta reflexió i posem en valor valor, no sé si invisibilitzar, no invisibilitzar, és una cosa que també estarà bé tractar amb diferents veus, però la figura del traductor tan necessària i que a poc a poc jo crec que anem posant el lloc on es mereix. Un honor compartir espai amb aquestes dues premis nacionals a la traducció. L'Anna per Gran Cabaret, que no ho hem dit abans, el 2016, de l'escriptor israelià David Grossman. David Grossman, ho havíem dit bé, i l'Olivia de Miguel Crespo per Poesia Completa, de Marianne Moore, que ara ens explicava també que l'havia traduït en més d'una ocasió. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Faves comptades.